Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
Bon dia, amics i amigues de Les Ones.
Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Bon dia, Josep Maria, bon dia, Joan. A veure, què vos ha cridat l'atenció esta setmana? O sí, estos últims dies?
Una cosa molt, molt curta. Si us digués què vol dir l'adjectiu kafkià,
sí,
tothom sabria dir que fa referència a Kafka, sí, que el mes de juny han celebrat l'aniversari, sí, de la seva mort.
Mm? Uh-huh.
I és un adjectiu que a vegades, com el dat d'un altre gran autor, que és Dantesc, que no estan ben aclarits. Kafkià vol dir relatiu a Kafka o també alguna cosa angoixosa, opressiva.
Sí.
Que no sempre és ben bé Kafka això. Mm? O Dantesc. Un acte dantesc fa referència evident a l'infern de Dante. Però també Dante té un cel i en canvi ningú associa Dantesc al cel.
Sí, sí.
Ja està, bueno, i lo de Kafka, Kafkià fa referència al procés, a la novel·la del procés, sí, que és la kafkiana, perquè és la més angoixosa que hi ha. Sí. A tu, Joan, què t'ha cridat l'atenció?
Mira, jo, aprofitant que Josep Maria comenta això de Dante, comentar que estic llegint La Divina Comèdia, la versió de Mira, de Joan Francesc Mireia, que és una obra immensa.
Té mil planes, no?
1.300. Sí, sí, sí. 1.300. I a més, està molt bé perquè aquesta versió del Mira, aquella explicació que et fa davant de cada cant ajuda moltíssim a entendre'l molt millor. O sigui que és un llibre que recomano de totes, tot i que s'ha d'agarrar amb paciència i amb molt de temps.
Home, i tant. Bueno, bé, passem al tema d'avui. El tema d'avui és literatura i cinema. O sigui, aquelles pel·lícules, bueno, algunes pel·lícules, n'hem triat dos cada un, que estan basades en obres literàries, cosa que, bueno, la majoria del cine està basat en obres literàries. I moltes vegades, pel tema de la difusió, són més conegudes les pel·lícules que no pas, sí, les obres. A veure, jo volia comentar d'una escriptora americana que a mi m'agrada moltíssim, i que fa molts anys que la llegeixo, el que passa que ara hi ha de ser relectures perquè es va morir l'any 1995 a Suïssa, no?, que és famosa per les obres de suspens. Va morir, ja dic, a Suïssa, d'un càncer de pulmó. Era una dona molt fumadora, però molt, molt. I bueno, aprofito per dir que no s'ha de fumar, eh? Bé, de novel·les policíaques portades al cine i aquella tan famosa d'Estranys en un tren, que va ser adaptada meravellosament per Hitchcock. Després tenim diverses novel·les amb el protagonista de Tom Ripley.
Has dit el nom de l'autora?
Encara no.
No l'he dit encara?
No, que també l'esperava en candeletes.
Ostres!
És que m'havia paregut que no l'havies dit i he pensat...
Voleu dir que no l'he dit? Doncs
no.
Pues dic ara Patricia Highsmith.
La tenia aquí dalt.
Patricia Highsmith. Bueno, ja són aquestes coses, no? De les gravacions,
sí,
en directe. Sí, sí. Que, bueno, estan malament, però animen una mica el panorama. Bé, estava parlant de Tom Ripley, que és el personatge més famós de Patricia Highsmith, sí, que és un personatge amoral, que és un dels més famosos de la novel·la policíaca. Tot i que no és detectiu, com és habitual, i que no és policia, tampoc, com també és habitual, sinó que és un lladre, un assassí ocasional i un suplantador de personalitats. Llavors, avui la que us vull comentar és la sèrie de Netflix titulada Ripley, estrenada fa pocs mesos i que explora el personatge de Tom Ripley, de la Patricia Highsmith, en 8 capítols, que estan molt bé. Està rodat en blanc i negre i està rodat a Itàlia, a la costa amalfitana, que jo sempre dona molt de sí.
És un lloc magnífic, si no tingués turistes.
I també a Palerm, a la capital de Sicília. La representa que és als anys 60, que és quan va escriure la Patricia Highsmith la novel·la. És un thriller psicològic on Tom Ripley suplanta la personalitat d'un ric i del qual se n'aprofita. És una sèrie molt, molt recomanable. I, per suposat, recomano totes les novel·les de Patricia Highsmith, que però destaco només dos.
Que en té unes quantes també.
Sobre Ripley, però en destaco només, i no parlo dels personatges, estos que tenen estos, que semblen aparentment molt normals i tenen un costat molt fosc, molt oscur, que m'encanten, perquè no tenim temps i no vull dir res més. Però destacaria el talent de Mr. Ripley i Estranys en un tren, que és la que he dit abans també de la pel·lícula.
Sí.
A veure, vosaltres, què teniu?
Jo he triat dos llibres que les han portat al cinema el mateix director i la mateixa protagonista. I ens hem d'anar al segle XIX, al començament del segle XIX, amb l'aparició de les obres de Jane Austen.
M'ho he imaginat.
I amb l'etiqueta de novel·la romàntica, però que és injusta.
Sí,
en definitiva,
totalment.
No és ben bé això. Jane Austen ni era romàntica ni escrivia per a dones, en definitiva.
Sí.
És l'obra d'Orgull i Prejudici,
Orgull
i Prejudici, en què la protagonista, diguem, no és la dona càndida que accepta quedar reclosa a casa i atapanyada, sinó
Exacte.
Que amb fermesa, amb voluntat i amb perseverança, mai amb violència, però planta cara i defensa el seu lloc i el seu territori. I en definitiva, la novel·la és un avanç del que podria ser un principi de feminisme, perquè no es conforma en acceptar el que diuen els pares, sinó que lluita per allò que ella considera que ha de ser l'amor. És una protagonista en què també a la pel·lícula, però en parlarem, està molt ben definida. Diu, la raó està per damunt del sentiment, la virtut per damunt de la sinceritat, la moderació per damunt de l'atreviment, acomodar-se a l'ordre social és la tria més sensata i que sí, fa cap al matrimoni, però que en aquell moment en què la dona, som al 1813, al 1813, era una sortida però que ella triava. Un amor en què també en la pel·lícula, què és un poc, per què ella tria, diguem, casar-se per amor? Perquè l'amor és la unió, en l'amor hi ha el desig sexual, l'amor virtuós, el matrimoni i l'amistat. Déu-n'hi-do. I és una pel·lícula en què la pel·lícula està adaptada per, si ho diré bé, pel Joe Wright, és del 2005, i la protagonista és la Keira Knightley, ben bé, eh?
Sí.
Tot el mateix equip. Este després farà la pel·lícula de la segona obra que jo també un poc comentaré.
Una actriu molt...
L'Elisabeth Bennet, que és la protagonista, una dona ferma, valenta, decidida, però que planta cara, diguem, basada en la raó, no en la violència.
Sí.
Gansteig un poc seria això.
Molt bé. I tu, Joan?
Bé, jo he triat un parell de pel·lícules clàssiques. La primera que he triat és una pel·lícula que està basada en la novel·la La mort a Venècia, de Thomas Mann. Thomas Mann, que va ser Premi Nobel i que té obres tan famosíssimes com La muntanya màgica, doncs La mort a Venècia és una de les seves obres capdals.
Que a diferència de La muntanya màgica, que és tan llarga,
sí,
Mort
sí,
a Venècia
és molt curta. És una obra curta.
És novel·la curta.
Sí.
Va publicar l'any 1912... i que és una novel·la que descriu el drama interior d'un professor que se'n va a Venècia, el Gustav von Aschenbach, i allà a Venècia s'enamora d'un adolescent polonès que es diu Tadzio i explica tot el trasbals que li suposa tot aquest enamorament. És una novel·la atrevida pel moment en el que es comenta, perquè treu, diguéssim, la cara a l'homosexualitat i es veu d'alguna manera com tot l'edifici que té muntat el von Aschenbach es desmunta arran de la manifestació d'aquesta homosexualitat.
Que, a més, no sé si és políticament correcte, perquè el xicot este del qual s'enamora no sé ni si té 18 anys.
És un adolescent.
És un adolescent que l'aparença no la té de 18, sinó de 15.
Sí, sí. Aleshores, d'aquest llibre, d'aquest magnífic llibre, Luchino Visconti, també un grandíssim director de cinema, va fer una adaptació.
Sí, estupendíssima també.
Estupendíssima.
Amb una música.
Crec recordar l'any 1970 o 70 i alguna cosa, la va publicar. La música era de Mahler. La música ha quedat, jo crec, en l'inconscient de tots nosaltres, aquella música de Mort a Venècia. I l'actor principal de la pel·lícula
Fantàstic,
era el Dirk Bogarde. Bogarde, que fa un paper extraordinari. Sí. Extraordinari.
No era fàcil, eh?
És una,
no, no, no era fàcil fer un paper.
Mann no és tan lleugeret,
sí, diria. Sí,
bueno, sí, perquè és un personatge que té molts matisos. Sí, sí. Llavors, representar-ho és difícil.
Sí, sí, jo crec que són... Vaja, és un exemple perfecte de com una obra literària...
La pel·lícula és en blanc i negre o en colors?
No, és en colors.
És en colors.
Jo és que per mi, quan llegeixo Mann, sempre el veig en... Sempre presenta en blanc i negre, no sé per... A veure...
Perquè, clar, és del segle passat.
Sí, sí, però sempre que
jo veig... No, i precisament...
Començaments del segle passat, clar.
No me'n recordo. Fa temps que la vaig veure, ja.
Sí, sí. Sí,
és una pel·lícula que tots l'hem vist... Que tots l'hem vist fa molt de temps, però que és una pel·lícula que jo crec que la recordem tots, absolutament, les imatges de la pel·lícula la recordem.
Jo especialment recordo aquella escena en què el Dick Bogart es posa a plorar. Això està cap al final, i llavors se li corre tota la pintura dels ulls i veus com li va rajant la pintura i com va perdent tota aquella màscara que s'havia posat per tal de que el noi s'hi fixés amb ell, no? És l'escena que més recordo. I després els paisatges, molt bonics, els colors del mar, del cel, de... etc.
La novel·la és tan curta que el Visconti devia fer un gran... mans i mànigues, per a fer...
Sí,
veure, la novel·la és un pim-pam.
Sí. No, no I, a més, la pel·lícula és llarga.
Això ho dic, no, això ho dic, que va recrear un llenguatge...
Va fer una grandíssima adaptació.
I això entraríem en el que a vegades diem que és millor, el llibre o la pel·lícula? Perquè és un d'aquests eterns, diguem...
Són dos versions diferents i dues maneres de veure la història.
Són llenguatges diferents.
El llenguatge és diferent, el cinematogràfic de la novel·la, i per tant són dues històries diferents.
Però molta gent diu, m'agrada més el llibre. Perquè és una altra història.
No, jo en aquest cas...
No, no parlo en aquest cas. Parlo en general, que a vegades... que no és fàcil, a vegades, i ho diria per aquesta novel·la, que, que no...
Però normalment la gent, si hi ha pel·lícula, van directes a la pel·lícula sense passar per llibre.
Perquè avui dia l'audiovisual és que es menja tota la resta, però...
Avui dia ja fa temps que passa això.
Sí, però realment hi ha novel·les que són clarament millors que les pel·lícules, tot i que són molt bones.
Recomanem pel·lícules per invitar a llegir llibres, eh?
Clar, clar, i tant. Sobretot. Bueno, jo la segona que he triat és un clàssic, molt clàssic, però que segur que l'ha vist quasi bé tothom, la pel·lícula, que és La plaça del diamant, que està basada en la novel·la de Mercè Rodoreda. I us recomano la novel·la, perquè en aquest cas és millor la novel·la que la pel·lícula. Mercè Rodoreda, 1908-1983, als anys 30 va publicar les primeres novel·les, però després, per la seva vinculació cultural amb la República, es va haver d'exiliar. I primer a França i després a Ginebra. I va ser a Ginebra, cap als anys 60, on va publicar les obres més importants. No les citaré totes perquè seria massa llarg, però dos, especialment La plaça del diamant, que és la que comentem, a l'any 62, i Mirall trencat, que és la meva preferida, a l'any 1974.
En un entorn normal... com si el d'ara seria una estrella literària, però bestial.
Sí,
perquè estaria contínuament en plataformes, en televisions, etcètera.
Sí, perquè aquell llenguatge que té senzill i alhora poètic arriba molt fàcilment a tothom i a tots els nivells. I després hi ha molta profunditat psicològica, molts símbols, etc. El film de La plaça del diamant és de l'any 82 i també s'ha representat en teatre. Sobre Mirall trencat sí que va haver una sèrie, van fer una sèrie a TV3, ja fa molts anys, que no estava gens malament, però jo no sé què se n'ha fet d'aquella sèrie, perquè jo ja alguna vegada que ho he buscat no l'he trobat més. Bé, l'argument de La plaça del diamant és que amb l'arribada de la República i després de la Guerra Civil conta la història de Natàlia, una jove senzilla que accepta tot allò que la vida i el marit li imposa. Però al final Natàlia, com deia Josep Maria abans també, amb orgull i prejudici, també passa el mateix, es revela contra tot allò que considera injust. La novel·la també és una crònica de la Barcelona de postguerra i de com la guerra va marcar la vida individual de la gent, no? D'una manera o d'una altra. És una novel·la poètica, senzilla, que s'adequa perfectament al personatge que al cine interpreta Sílvia Munt. Si no l'heu vista, us la recomano. La pel·lícula, però sobretot, més que la pel·lícula, us recomano el llibre, perquè és senzill, és fàcil i agrada a tota mena de públic, al més format i al menys format. Què teniu vosaltres, Joan?
Bé, jo he escollit també una altra obra clàssica. Esta segona que he escollit està basada en la novel·la El cor de les tenebres de Joseph Conrad i la pel·lícula és Apocalipsi Now. Apocalipsi Now és una pel·lícula extraordinària que jo crec que no deu haver gairebé ningú que no l'hagi vist. Val? Però és interessant en aquesta obra de Coppola, és interessant veure l'adaptació que va fer de la novel·la de Conrad. Conrad escriu una novel·la, El cor de les tenebres, que és una novel·la que es va publicar cap a l'any 1900 i és una novel·la que està ambientada a l'Àfrica, al riu Congo, i té a veure amb el colonialisme i l'explotació dels països africans, en aquest cas concret per la corona belga. La pel·lícula és la pel·lícula, el llibre i després la pel·lícula són molt simbòlics. En realitat és un viatge d'un personatge que es diu Marlowe a través del riu Congo i acaba sent aquest viatge es transforma en un descens cap als inferns i també en una crítica a l'imperialisme occidental i una investigació també sobre la bogeria. Lo interessant de la pel·lícula d'Apocalipsi Now és que tot això Coppola o trasllada al Vietnam. I al Vietnam pues, passa una mica el mateix. Hi ha un personatge que anirà recorrent tot el riu, ara ja no recordo com es diu, que va buscant el Kurtz, no? Que el Kurtz és el Marlon Brando amb aquelles escenes espectaculars, i ve a dir una mica el mateix, no? La guerra, com et porta cap a l'infern d'alguna manera, no? La guerra del Vietnam, les imatges d'aquesta pel·lícula Apocalipsi Now, doncs tots recordem els helicòpters, allà el soroll dels helicòpters és una cosa extraordinària. La novel·la és una bona novel·la també, i que serveix de base en aquesta grandíssima pel·lícula.
I qui és l'autor o l'autora?
L'autora de la novel·la, el Joseph Conrad.
Ja el Joseph Conrad, ho has dit abans.
Autor anglès, i aquesta és la seva novel·la, la que va agafar, diguéssim, més força i la millor, perquè a més va ser una crítica contra l'imperialisme europeu en els països africans.
I tu, Josep Maria, quina pel·lícula
i quin llibre
tens?
La pel·lícula que presento és del mateix director, el Joe Wright, i la mateixa protagonista, la Keira Knightley, no sé com s'ha dit.
Sí.
I està basada en una novel·la del 1878, el moment de la novel·la realista. L'autor, l'altre dia, Harold Bloom, deia que cal llegir-lo en companyia d'Homer, del Llavista, o sigui, Bíblia, de Dante i Shakespeare. Diu, és l'únic autor que ha sorgit després del Renaixement que és capaç de desafiar-los, deia el Bloom.
És també escriptor de teatre, no?, Harold Bloom. Pot ser més conegut inclús que
el tema
que per la novel·la.
Fa referència, me contava un professor de literatura, diu, perquè la novel·la realista, en el curs de literatura a batxillerat, és una literatura, diu, que quan presentem la novel·la realista, dius, els alumnes a vegades s'opten perquè les novel·les que comenten totes tenen com a tema central l'adulteri. L'adulteri d'una dona.
Perquè
si no...
Però perquè la de l'home és normal.
Sí, normal,
però
ja... És
la part
d'escomptar. I són quatre novel·les que d'aquesta època que reflecteixen aquesta situació. La primera és Madame Bovary, 1857, Anna Karenina, Karenina, del 1878, La Regenta, 1884, i una que jo desconec més, que és Effie Briest, de 1895.
Quina has dit?
D'un autor alemany, és igual, cometes les quatre. En les quatre, evidentment, hi ha un adulteri. Però la dona és la protagonista, tant per a si vol per a bé com per a mal. Estada de la comentaria de la novel·la Anna Karenina de León Tolstoi, que és l'autor que jo també volia comentar. Novel·la realista, per tant. Amb un començament que tots ja sabeu tots, que també el mateix Thomas Mann deia que era impecable. Totes les famílies felices s'assemblen. Les dissortades, cada una a la seva manera.
Són a la seva manera.
Però la novel·la pot enganyar, perquè, en definitiva, no és només la història d'Anna Karenina, sinó té set protagonistes, dos parelles i un trio, que és el d'Anna Karenina amb el seu amant. Els temes principals, la felicitat i la família. És un poc en què el Tolstoi incideix més. Tothom busca la felicitat, cada una la troba o no la troba, i el tema de la família, viure en parella. Com se viu en parella? En el context de la Rússia de final del segle XIX. que és on cal situar-la. L'adaptació feta també pel John Wright segueix un poc l'esquema d'anterior d'Orgull i Prejudici. Hi ha un gran ball central del qual diguem tot el joc de l'amor en té vida, i en definitiva la protagonista, l'Anna Karenina, és una persona que tampoc se conforma en el model social imperant en la vella noblesa aristocràtica soviètica, tsarista, en què la dona també se'l volia reclòs a casa, i contra això se rebel·la. I com crec que ja gairebé s'estén el temps...
Només volia comentar una cosa, una última cosa, perquè crec que és important, ja que parlem de llibres i cinema, que és que hi ha hagut alguns grans autors que han escrit guions de pel·lícules, i només em vull esmentar a un, que és Faulkner, que es va passar un temps fent guions a Hollywood, i bueno, ja s'hemos allargat el temps i no hi ha més temps, potser un altre dia podem parlar de grans escriptors que han fet guions pel cinema.
Auster també, per exemple, ha fet alguns.
Sí, també.
Sí, també.
Últimament per referència.
Sí, també.
Sí, estava intentant recordar títols de les pel·lícules de... que el guionista és Faulkner, i són totes aquelles de cine, exacte,
aquelles de cine negre,
que el protagonista és Humphrey Bogart, que tenen uns guions excel·lents.
Esplèndid.
Pues fins aquí el programa d'avui.
Bones lectures per l'estiu.
Exacte.
Feu-vos-les, perquè són llibres, penso que els que hem presentat,
els autors estan molt bé i valen molt la pena.
I més hi ha el complement de la pel·lícula.
Sí, o sigui que feu les dues coses, llegiu els llibres sobretot, i després, si teniu temps, mireu les pel·lícules o les sèries.
Molt bé, bon
dia.
Bon dia i bona hora.
Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla. Thank you.